Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
D'aquí uns moments, els amics de les arts aquí al món arracú estaran disc, però abans... Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Miguel Rico, bon dia.
Egunon.
Hola, Egunon. Hola, Santi Segurola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Joan Ju.
Què?
Puc dir una cosa?
I tant.
Ahir vaig entendre amb alguns dies el Màrius Carol. Ahir el vaig entendre, entre d'altres, perquè és que em vaig... Perquè saps què passa?
Enfadar,
vaig anar
no?
convençut. Sí, sí, anava convençut, però convençut. Més i vaig parlar amb el teu Miquel i li vaig dir que sota amb el meu també, eh? Vaig dir, hòstia, vaig claríssim que avui podré veure el documental en pau, perquè a la mitja part estarem 0-2. Perquè estava convençut, per un motiu. Primer, perquè l'Atlètic de Bilbao anava a jugar, diguem, amb un equip de circumstàncies, i segona, perquè, és que clar, jo vaig sumar. I vaig sumar que si el Barça guanyava ahir i guanyava divendres, el Madrid arribava al partit contra el Celta, és veritat, amb un... a 3 punts, mm-hmm. El Barça arribava. Vaig pensar... Però clar, a mesura que anava avançant el partit, i el pitjor de tot, l'ESMA. Mm-hmm. O sigui, la sensació aquella de dir, bueno, saps aquell equip de... i ja ens va bé l'empat?
Sí, la conclusió que pots tenir tu com a aficionat és que potser la pròxima vegada veuràs directament el programa de l'Évole, com ho seguissin fent això, no?
Correcte.
Que és una cosa que incideix amb la desafecció i amb el desencant i amb el cabreig. Hi ha moltes maneres de reaccionar cap a aquest Barça i poques vegades és la de il·lusió. I quan es té il·lusió, te la eliminen en el següent partit, que és el que ha passat aquí. Jo crec que els moments d'il·lusió que són propis del futbol els dona molt poques dosis, i quan les dona, com va passar després de guanyar Getafe, amb un partit que ja vam parlar que era, doncs això, un 4-0 que no s'havia de treure grans conclusions, però es junta amb el 2-2 de Mestalla i es genera, doncs, el lògic, només faltaria que la gent no es pogués il·lusionar una miqueta. El que passa que, clar, la gent ja ho deixarà de fer, perquè el partit d'ahir és el que dius tu, és que més que és impotència, és esgotament sí. Perquè són molts partits també ja, i al final tu el que vols veure, més enllà de jugar bé a futbol, que ja, diguem que és un debat que ja ens, pràcticament és d'un elitisme antic que ja no, ni te'n recordes, és veure un equip que vagi a pel partit, que vagi a guanyar com sigui, perquè al final si tu et creus això de aquesta frase ja que fota fins i tot grima dir-la, que és això de que hi ha Liga, has de demostrar que la vols. Encara que sàpigues que no la guanyaràs, has de fer-ho. I al final ahir què passa a la segona part? Que jo crec que és el que frustra més. El Barça acaba a la mitja part 0-0 i a la segona part no tira entre pals. És que no fa falta afegir grans coses, no, ni fer debats, que ara s'ha posat de moda fer debats semàntics, perquè el Ter Stegen es va enfadar perquè la Laura Burgués li va preguntar en zona mixta si havia faltat ambició, i es va enfadar perquè ambició no li falta a aquest equip. Escolta, prou de debats absurds i estúpids, i guanyeu partits o feu veure que els voleu guanyar i ja està. I després ja el que dic cada setmana i que em repeteixo a mi mateix i que crec que és un dels mals endèmics d'aquesta plantilla és el Barça ha tornat a recuperar el to defensiu. Si has de treure alguna conclusió positiva, li fan menys ocasions, etcètera, etcètera. Però és que dalt no té qualitat. I és veritat que les baixes en el partit d'ahir són un cop fort, perquè toquen una mica allà on es mou tota la maquinària i tal. Exagerant, perquè de maquinària n'hi ha poca. Però De Jong i Pedri, doncs sí, són els que mouen una mica l'equip i que els que fan portar la pilota des de la defensa fins a l'atac. Però és que quan arriba la pilota als atacants... és el desert. O sigui, Rafinha no intenta un regat amb tot el partit.
I permet que et digui una cosa, i ara en parlem amb els altres també, que és el tema Vitor Roque.
No, clar,
és a dir, que... escolta'm, jo diu, no se'n llegia l'altre dia de cap de setmana, és que és gran, el Mundo Deportivo deia que no, que Xavi l'estatus... No. No, jo crec que Xavi no el vol, perquè és que si no entenc que no el faci
jugar. Un entrenador que té un jugador que li agrada... I que ha costat molts diners en una situació, en un context econòmic, recordem, pràcticament ruïnós, que és el que té el club, a l'entrenador, que és un home de club, que ho ha demostrat provadament, el primer que faria és posar-lo, si veiés que té una mínima qualitat com perquè per si estem dient que el Barça no va xutar entre pals a la segona part, home, si tingués un davanter que ell cregués que podria fer-ho, suposo que el posaria.
Rico.
A veure, jo entenc la decepció d'ahir, però no és cap novetat amb un Barça que en general és decepcionant. El que multiplica l'efecte d'aquesta sensació són els resultats dels altres, que sembla que el Barça anés a jugar sense saber el que havia passat amb el Madrid i el que havia passat amb el Girona. L'actitud gestual, el llenguatge no verbal de l'equip és d'un grup derrotat. Jo no veig un jugador que cridi, que animi els companys, que foti cara d'emprenyat, que ensenyi la llesca si s'ha d'ensenyar. Bueno, veig un equip que depèn de moments d'inspiració, però que en qualsevol cas el que va transmetre és que ahir el partit per amb ells no era especial, que potser ho era, però no ho van saber demostrar, i no van saber demostrar per això que diem. Va haver un xut llunyà molt bo, per cert, de Cancelo, que Unai va salvar fantàsticament, i després a la línia de gol el centre la va traure, i a la segona part res més. Vas jugar a Yamal i entens per què un noi de 16 anys és el millor futbolista de l'equip, i quan no jugues no té. I veus a Cubarsí, i entens que sigui el central
més, va ser el millor del partit,
més indiscutible, però clar, és que els altres nou, ja sabem, els professionals, no vull dir que aquests dos no ho siguin, però els professionals, el que en deien les vaques sagrades. No hi ha res, no hi ha res a pelar per una qüestió d'actitud. I no és que estigui això sent llarg, és que se'ns farà molt llarg tot i no sabem exactament fins a on arriba el forat del pol.
Segurola.
Bueno, yo creo que no se puede añadir mucho lo que ha dicho... que ha dicho Juanchu y Miguel. Sí, creo que este partido era crítico, porque, y es más frustrante todavía para el Barça, porque si había alguna posibilidad de trasladar algo de optimismo, de emoción, de pasión a la gente, que se había agarrado al 4-0 con el Getafe como un síntoma de optimismo. El equipo había jugado bien, había vencido a un rival incómodo con facilidad. En realidad, como tantas veces ocurre con el Barça, eso fue una ficción. La realidad es esta, la realidad es la de un equipo destruido. Un equipo que además anima a pensar que el futuro lo tiene muy complicado, porque salir de este tipo de crisis es muy difícil. Hay muchos jugadores por los que pasan los años, hay muchos nuevos, pero también se corre el riesgo de que estos nuevos terminen adocenados en este clima. Creo que es un momento crítico no solo para el equipo, para el club, porque ¿cómo salir de todo esto? Me recuerdo un poco lo que ocurre con el Manchester United. Son 10, 12 años, 11 años, donde se busca y se busca y se dice que este año sí, que tal, pero no se transforma la situación. Y creo que en este aspecto el Barça se encuentra en una posición absolutamente delicada. Parece mentira que en un partido que enfrentaba al Barça, con la posibilidad de recortar, aunque fuera un punto, al Real Madrid, y mantenerse, yo creo que firme para atacar el último tercio del campeonato, como debe atacar un equipo como el Barça, pues hubiera esa dejación, esa falta de interés. Y me pareció verdaderamente terrible, porque dieron más sensación los siete suplentes del Athletic, un equipo que tiene pocas reservas, por decirlo de alguna manera, es un equipo de banquillo muy corto. Hicieron más por justificar su presencia en el campo que el Barça por proclamar que quería seguir siendo un candidato a la Liga. Y además yo creo que el mensaje es terrible para lo que falta del campeonato y de la temporada. ¿Con qué expectativas, además con las lesiones de Pedri y de Jon, con qué expectativas va a ir la gente al partido con el Nápoles? Donde para mí, se tuvo una mirada, un poco, se sobrevaloró un poco la actuación del Barça en Nápoles, pero si ahora le preguntas al hincha común del Barça qué piensas de ese partido con el Nápoles, yo creo que el aficionado está aterrorizado. Y ese es un problema que viene de partidos como estos. Y este sí que es un gran problema. La sensación que hay yo creo, por lo menos desde fuera, sobre el Barça, es que es un equipo muy decaído, un equipo no fiable, un equipo que necesita una transformación brutal en todos los aspectos, un equipo que necesita vender, pero tiene que saber comprar, un equipo que un club y el equipo tienen que saber por dónde tirar, si tanto se habla de estos jóvenes, de qué manera se va a poder confiar en ellos en momentos donde ellos tengan que sostener al equipo en situaciones muy delicadas y no sabemos si podrán hacerlo, y hasta qué punto este Barça es contaminante incluso con los jóvenes.
I et dic això, tot això, i hi ha un altre tema que és el passo per sobre, només dir una cosa. Pedri és un jugador que es lesiona molt, lesions musculars. Hi ha molta lesió muscular al Barça aquest últim temps, molta lesió muscular. La de Pedri, jo no sóc metge, ni sóc preparador físic, ni res, ni nutricionista, ni res. Deixa'm dir una cosa, Dembélé al PSG no ha tingut cap lesió muscular i era Pedri 2, eh? O sigui, alguna cosa està fallant aquí.
Sí, però aquí en va tenir moltes.
Qui?
El Dembélé,
per això... Sí, però en canvi no en té cap al PSG, eh?
Sí, per això.
Que... Passa alguna cosa, tu? És que, clar, això una. I l'altra que volia comentar, deixeu-me anar el dissabte un moment i acabem, que és, efectivament, en el tema dels arbitratges. Perdona, Segurola, tu que eres el menos joven del lugar. Abans, jo recordo que...
Estàs segur?
Sí, estic segur. Ah, no, perdona, Miguel Rico, perdó, Segurola, perdó. Perdó, Segurola i perdó, Rico.
Una cosa que tinc a favor.
Exacte. No, doncs, Miguel, abans els àrbitres, quan xiulaven al final del partit, eren tres xiulades llargues i amb poc espai de temps. Pip, pip, pip. Ara, les tres xiulades, entre la primera i la tercera, pot passar un quart d'hora. És que... I el de l'altre dia, home, el Madrid té tota la roda del món de queixar-se. Tota.
Sí, jo és que crec que l'àrbitre del partit ho va fer tot malament. Jo sí que he vist infinitat de vegades que quan s'ha passat l'hora i allí s'havia passat de l'hora un minut i 20 segons, l'últim córner ja no el deixen ni llançar. O sigui, i això ha passat infinitat de vegades.
Moltes.
Si a més tu els dius als jugadors el córner hi va estar, doncs el córner hi va estar és el córner hi va estar. Vull dir, quan surt fora l'àrea, i has de xiular. Si no xiules, la jugada continua. Hòstia, normalment un àrbit, quan se vol, deixa acabar la jugada, perquè també és molt difícil que passi el que va passar. Però va passar. Tot culpa del... Perquè totes les decisions que va prendre van ser incorrectes. I es va equivocar ell, i això jo entenc, tu et poses amb la pell dels jugadors del Madrid, o penses que això li foten al Barça Sant Mamés i s'arme un cacau de caldeu. Perquè no hi ha manera d'entendre. Jo no sé què està passant amb l'arbitratge, el VAR, les decisions, qui les pren, si el Comitè Nacional d'Àrbitres que els hi aconsella als àrbits que facin això, que moltes vegades ho fan, quan acaba el partit, sembla que han xiulat o no han xiulat i encara estan esperant que el paio del VAR els hi digui si ha passat alguna cosa a l'àrea a l'última jugada del partit. Bueno, pues això ha de ser com a l'Oeste. Primer xiules... Y después preguntas si ha pasado algo.
Segurola.
Bueno, mi teoría es que cuanto más se interviene desde fuera en el fútbol, peor le va al fútbol. Es decir, el VAR es, con independencia de lo que piense cada uno, es un elemento ajeno, extraño al fútbol, que ha tenido un efecto invasivo. Eso es así. Entonces, digamos que esto es como un virus, se va extendiendo en todo. En realidad se quiere hacer del fútbol un deporte americano, es decir, se quiere partir, trocear, convertirlo en utilizar el microscopio, la lupa para observar las jugadas, para mirar el tiempo. Es decir, el fútbol no es un deporte de confines difusos y estamos en un tiempo donde todo se quiere milimetrar. Y eso es un problema enorme. O sea, aquí no hay un reloj al fondo del campo que te diga si lanzas en este momento y queda un segundo o una décima de segundo, paramos y miramos. No, el fútbol es otra cosa, pero este es el afán que en el fútbol, y que evidentemente está favoreciendo la creación de una especie de industria arbitral intrusista que está destrozando el juego por todas partes porque rompen el espíritu del juego, que lleva a estas situaciones donde... Cada domingo tenemos un espectáculo arbitral que no hay quien lo aguante y que nos deja personajes como este, como el Gil Manzano o como cualquiera, y un ambiente de la gente diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurren estas cosas que realmente antes podían ocurrir, pero sinceramente uno con echar la culpa al árbitro, ahora ya es que no puedes decir qué es lo que ocurre, porque todo está dispuesto para la contaminación del fútbol. Y eso es así. El VAR, las normas, las circulares, la profusión de árbitros por todas partes, en el campo, en la sala boresa, en las líneas, en las radios, en tal. Y evidentemente lo que estamos llevando el fútbol a una desnaturalización que al final nos deja perplejos, como el otro día. Yo creo que fue un momento de estupor, porque no entendimos nada de lo que ocurrió en Mestalla.
Per acabar, Joan Jofre.
Sí, no, jo crec que era una jugada absolutament estalviable. Jo crec, estava seguint el partit per Movistar i des de la pròpia transmissió van dir, just quan tira el córner al Madrid, el árbitro ha avisado a los jugadores que no habrá segunda jugada y que el córner acabarà en el remate. Això ho van dir als espectadors que estaven veient el partit. Per tant, jo quan el gol puja al marcador sabia que aquell gol no valia des de casa. I quan veus la repetició, és a dir, no és un gol anul·lat, perquè l'àrbitre, tu veus el gest i està pitant la primera vegada abans de que s'entri, faci la centrada de Brahim. Però és que tarda en fer les tres xiulades com 5 segons. És que és molt absurd.
El que oi
fa.
Que abans era pit, pit, pit.
Sí, sí. Ara hi ha una espècie de recreació.
Sí, exacte. Jo crec que forma... Igual és massa exagerat, però aquesta teatralització de que l'àrbitre vol guanyar protagonisme a cada acció que pren o a cada decisió que pren, es porta fins a l'extrem de...
Les xulades.
No, de que jo vull les càmeres perquè estic pitant al final
del partit. Correcte, correcte.
I el tio es gira... s'oblida de la jugada i després sí, torna a girar el cap i diu, hòstia, glups,
perdona, de la boca,
això ha sigut gol.
És el primer que vaig pensar, quan tu estaves als camps de tercera divisió, quan anava allà al camp de l'Horta i al camp del Narcís Sala i tot això, tu veies que l'àrbitre feia pip, 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 sí, pip. Sí, sí. S'ha acabat. Ara fa pip, una, para, passa... Sí, sí, una... sí. És que m'agradaria saber el temps que passa. És un tema molt xulo per fer per les televisions i les ràdios. Entre que xiula el primer xiulet i el tercer.
Sí, sí.
I d'on passar... Sí, sí, no.
Jordi, yo creo que esta jugada siempre hay que ponerse en la posición del rival. Imagínate que esta jugada, en lugar de producirse en el área del Valencia, se produce en el área del Madrid.
No, sí, está clarísimo.
Que salta en el campo. Sí, sí, o sí. Que está jugándose en el Camp Nou y esta jugada se la anulan. Porque la jugada estaba viva, totalmente había despejado el portero, la jugada estaba viva, no había posesión del Valencia ni nada que se... Si esto ocurre en el Camp Nou, la última jugada de y el Barça, Lewandowski, que es más difícil, marca gol, pues se arma un conflicto de mucho cuidado. Quiero decir que si algo de esta jugada, si va a pasar con menos ruido del que merece, es porque el Barça no hizo los deberes ayer.
Efectivamente.
Sí, perquè si no, digamos, ja estava muntada.
Pallàs, en breu, per acabar el que estaves dient?
No, era simplement això, que sí que estic d'acord amb el Santi, que evidentment el mosqueig del Real Madrid dels jugadors està justificat, perquè quan passa una cosa d'aquestes és obvi que amb la tensió, a més del moment, afecta.
L'amic Lázaro m'acaba d'enviar un missatge, i té raó, al final del partit d'ahir, de la narració del Pou, i veurem la realitat del que ens envolta. Tira, tira.
20 segons, va, un atac, si us plau, però intenteu, pengeu una pilota, alguna cosa.
Alguna
Cancelo,
cosa.
Què fa?
S'ofereix Lamine Yamal i Xavi demana que el busquin.
Clar, és que el Barça, és que com no ataqui ja, què estem fent? Però penja la pilota. Què fan? Íñigo i xiula l'àrbitre, és que esclar... Però què és aquest final de partit?
Xavi, empipadíssim, reclamant als seus jugadors per què no han penjat la pilota i per què no han buscat abans la mínima.
Però algú m'ho pot explicar, aquesta última possessió?
És inexplicable, Xavi, indignat.
Com és que no pengen la pilota? Si queda menys d'un minut, de què serveix ara la possessió llarga?
Totalment d'acord, és a dir, és això.
Llavors sembla clar que els jugadors no fan cas de l'entrenador.
Bueno, sembla, bueno, i que després s'emprenya, com deia el Joan Ju, que s'emprenya perquè li diuen que si n'hi havia amb el Ter Stegen, la Brugués sí. Li pregunta això. Bueno, ja, demà hi ha Real Societat, PSG Real Societat, 2-0 l'anada per Luis Enrique, dimecres Madrid a casa contra el Leipzig i el Manchester City davant del Copenhague. Divendres hi ha Lliga, Barça-Mallorca a les 9, dissabte Lliga, Girona-Osasuna a les 9 i diumenge a Lliga, Real Madrid-Celta a quarts de 7 de la tarda. Val, i ara ja està. Volia dir una cosa, però me la callo, perquè li diré... Mira, no sé, he somiat avui una cosa, aviam si lo d'Mbappé no...
Uix.
Bueno, però ara no toca.
De moment, 23, de moment amb Luis Enrique no està gaire bé. Ara,
no, no, però jo no dic que vagi, no dic que no continuï el PSG.
Que se'n vagi a un altre lloc.
Una cosa rara. Una cosa rara. Jo fa temps que ho penso, una cosa rara. 11:23, vinga, fins ara.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.